Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we name it, say, fa subito. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight, while the mandolins are playing and stars are bright. If you've anything to tell me, it had better be tonight, or somebody else may tell me and whisper the words just right. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we name it.
Molt bona nit, sóc el jefe Dreyfus i això és una setmana més al que si torno sol el programa a Ràdio Calella dedicat al cinema i a la televisió, programa número 76, i m'acompanya una setmana més, com no podria ser d'una altra manera, el senyor Cecil B. Demente. Molt, molt bona nit.
Bona nit.
En Hal 9000, Hal, molt bona nit.
Bona nit.
Ha anat bé l'avió, hem arribat a temps, veig, eh?
Sí.
Tot ha anat correcte.
Perfecte.
Companys de seient a l'avió, interessants?
No.
No? Cert alcaldable?
Cert alcaldable de... el País Veí.
En fi, de tota la cosa ja està molt tema d'eleccions, alcaldables, aquí a Ràdio Calella estan totes hores parlant-ne. Nosaltres passarem bastant d'això i anirem a parlar del cinema i de la televisió, que és el que coneixem i és el que ens agrada.
També no tenim res positiu que dir, no?
No, i més veient certes campanyes com la de Plataforma per Catalunya d'Igualada.
Oh, m'encanta. És una elecció de cinema ben fet.
És terrible, és molt terrible. Si no ho han vist, els recomano que vagin al YouTube i busquin Plataforma per Catalunya Igualada, que realment...
Abans que ho despengin, perquè l'autisme està prohibit a YouTube i... Bueno.
És molt fort. Ahir en el programa de Wyoming crec recordar que en van parlar i vaig al·lucinar en colors. Anem al tema, va. Començant el programa amb les estrenes del passat cap de setmana on destaquen les americanes Agua para Elefantes i Carta Blanca i més tard el senyor Demente... Amb el senyor Demente repassarem les darreres notícies del món del cinema i ens acostarem al seu personal diccionari catòdic que aquesta setmana està dedicat a coses com...
Doncs parlarem d'una d'aquestes sèries comèdies que venen de l'altre costat de l'Atlàntic. Em refereixo a The Office, que és, ja de per si és un remake d'una sèrie britànica, i ens centrarem en un dels seus personatges, que no és el principal, però és el que a mi m'ha robat el cor, que és en Dwight Schrute.
Perfecte. Acabarem amb les darreres notícies de la televisió i les darreres novetats de la petita pantalla. Senyors, són les 8 i 6 minuts. Comença el programa.
Oigan, ustedes que parecen una pareja muy feliz, lo son, ¿verdad?
Sí.
Sí, ¿y cómo explicar eso?
Es que soy poco profunda y algo vacía, y no tengo ideas ni cosas interesantes que decir.
Y yo soy exactamente igual. Ya veo, vaya, es muy interesante. Así que han podido llegar a un acuerdo, ¿eh? ¿Así es?
Sí.
Bueno, muchas gracias por hablar conmigo.
Quesito Rosa, cinema y televisión.
A més, també els recordarem que si us volen comunicar a nosaltres ho poden fer via Facebook, en el Facebook del Quesito Rosa, via Twitter, que també en tenim, Quesito Espai Baix Rosa, guió baix Rosa, i si no, pues, amb el tam-tam o senyals de fum des d'aquí la finestra de Ràdio Calella, encara ho arribarem. A veure, anem ja amb les estrenes de cinema. La primera pel·li de la que parlarem aquesta setmana és Agua para Elefantes.
Damas y caballeros, bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
Perdone, señor, ¿necesita ayuda?
¿Conoce el circo?
1931, los hermanos Benzini.
Esa fue la mayor catástrofe circense de todos los tiempos. Me está diciendo que estuvo presente en...
Lo viví de lleno.
La peli és l'adaptació d'un popular best-seller centrada en l'època de la Gran Depressió americana, on trobem a un jove que es veu obligat a abandonar els seus estudis de veterinari i entrarà a treballar, exercint com a veterinari, en un circ per a cuidar dels seus animals. Allà s'enamorarà perdudament d'una jove que està casada amb l'ensinistrador dels animals que en principi ha de curar. El director d'aquesta coseta és en Francis Lawrence. És un tio que ha fet coses bastant comercials com Constantine, aquella pel·li amb el Keanu Reeves, que era un àngel, que era un detectiu privat i que estava sortia d'un còmic. No sé si l'han vist.
Sí, he vist la pel·lícula, m'he llegit el còmic i per mi és una digna adaptació. Tampoc no és molt llamativa ni res, però és entretinguda i, bueno, aconsegueix el que volia.
Després d'això va fer el Soy Leyenda amb el Will Smith.
Això ja és més terrible. M'he llegit el llibre, he vist la pel·lícula i és infumable la pel·lícula, és una absurditat. Vale, té acció i, bueno, no avorreix, però ja està. Tot l'altre és mediocre, com tota la carrera de Will Smith.
Excepte el Príncipe de Bel-Air. Estaria.
Això és un hit de la televisió. Una fita.
I perquè hi havia en Carton, que li salvava el cul. Sembla, el que sembla clar és que aquest director el que li agrada és fer productes amb estrelles. Tenim a Will Smith, tenim a Keanu Reeves, no? que capitanegin els projectes. I en aquest cas tenim en Robert Pattinson.
Robert Pattinson, més que una estrella, és un trencacalces professional.
En fi, Robert Pattinson, conegut per fer Crepúsculo, Crepúsculo 2, Crepúsculo 3... És que no me sé els noms. Eclipse de Amaneceres i coses així. Sí.
Luna Nueva, n'hi ha una.
I que es veu que, a més, està la nova pel·li de David Cronenberg. David Pattinson. Cuidado aquí, eh? Cuidado aquí a veure què surt.
Esperem que a la pel·li d'en Cronenberg pateixi molt. Que en Cronenberg el torturi, com acostuma a fer.
Sí, es tracta d'una història d'amor. Ella és Robert Pattinson. Qui és ella? Doncs pues ella és Reese Witherspoon, o algo semblant a això, que és la que sortia a Una rúbia muy legal i altres comèdies romàntiques del pal, com Sweet Home Alabama i cosetes d'aquestes.
Realment no ha acabat de fer res molt, molt llamatiu, ella tampoc, però li tinc més apreci.
Sí, no? Que l'altre. El que sí que li dic és que el cap del circ, o al principi el contra el que té que lluitar per l'amor de la noia, és en Christoph Waltz, que és el dolent de Malditos Bastardos, que hauria ja de començar a preocupar-se seriosament per la seva carrera, que era fulgurant i està agafant títols bastant mediocres, que esperem que no perjudiquin una carrera que semblava bastant llançada cap a l'èxit.
Sí, li passa una mica com la Natalie Portman, que ara te'l trobes hasta la sopa, no? Fins i tot, i sempre en un paper una mica de malèfic, ella, concretament.
Agua para elefantes. Això és un melodrama important. Atenció, romanticisme, empalagós, non-stop, i bastant clàssic. El fet que ajuda que la pel·li estigui ambientada a la dècada dels anys 30. Segons la crítica, la pel·li està ben ambientada, com diem, reflectint el món del circ de forma fidel. Curiosament, aquí hi ha un tema curiós, he estat llegint diverses crítiques, i sembla que ha agradat més a la crítica americana que a la crítica més d'aquí. És com que en allà aquestes comèdies, bueno, comèdies, aquests drames romàntics èpics, com que te'ls traguen una miqueta més, no?
A mi, de per si, escoltant ara el tràiler, m'ha recordat la fórmula una mica Titanic. Allò, el iaio, la Titanic era una iaia, però bueno, explicant el desastre que va haver-hi i la història prèvia d'amor impossible. És una mica la fórmula aquesta.
El que dèiem, la crítica americana diu que no desmereix excessivament el llibre i en canvi l'espanyola diuen que és més del mateix, el que ja hem vist sempre, i que la parella protagonista pot fer pujar el sucre en sang perquè és bastant insuportable i bastant dolços.
Aquí, tal com som nosaltres, de Barbués, ens molaria més que la pel·li es titulés Whisky per ximpancers. Seria més popular.
A més, la pel·li, ja que hi és, ja que toca el tema dels animals, aprofita per tocar el tema aquest del maltractament dels animals, del circ i tal, com a fer una mica de pel·li protesta, que mai està de més. En definitiva, pel·lícula recomanable per a seguidors del llibre i de grans històries d'amor clàssiques. Veig que aquí no ha acabat de patar-ho massa. L'altra estrena destacada, i destacada és dir molt, perquè com podem observar aquesta no seria una gran setmana, és Carta Blanca.
Los hombres casados creen que de no ser por vosotras podrían estar con un montón de mujeres.
Voy a darte carta blanca.
¿Qué?
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 Carta blanca.
Tú y yo solos los próximos 6 días.
Voy a cerrar.
Vale, y yo voy a tirarme a la de recepción.
S'ha de destacar el pobre nivell una amagada, més ho tinc que dir, perquè, en fi... La premissa de la peli és que un parell d'amics estan convençuts que la seva felicitat, es va acabar el dia en què van decidir casar-se, condició que, segons sembla, no els deixa passar-s'ho tot lo bé que els agradaria. Així doncs, les seves dones fan la cosa més raonable que es pot esperar en aquests casos, que és donar-los carta blanca durant tota una setmana per a fer el que vulguin sense cap mena de restriccions i sense que després hagin de donar-los cap mena d'explicacions. Això no, ja no... Ja és tan creïble com... No, és igual, anava a dir Blade Runner, però és més creïble Blade Runner que aquesta pel·lícula. No acabo de trobar-ho gaire d'allò.
Ara entenc perquè li diuen a Hollywood la màquina de somnis.
La fàbrica de somnis. Per què destacaríem aquesta pel·lícula, que en principi, si veu el tràiler, ja no t'interessa massa?
Què diu ara?
Perquè els directors són Peter and Bob Farrelly, directors de pel·lis com Dos tontos muy tontos, Algo pasa con Mary, Yo mismo e Irene, Pegado a ti o Matrimonio compulsivo. Totes grans drames costumistes.
Sí.
Agraden aquesta gent.
Bueno, Algo pasa con Mary, en el moment que va sortir, va petar.
Va
aquesta
causar
sí que
furor,
va
causar furor.
I a més, merescudament, perquè la pel·li és xorra, és absurda, igual que pot ser-ho aquesta, però els gags funcionen i és divertidíssima.
De fet, aquests directors és com que tenen dos actors fetitxes, diguéssim. Un és en Ben Stiller,
sí,
i l'altre és en el de la màscara.
Ara no em surt el nom. Hal, ens ajuda vostè?
Va, que estem patint.
Ens ajuda,
Hal. No, m'he quedat també en blanc.
En fi, en definitiva, el de Yo mismo Irene. Jo em quedo amb les pel·lícules que fa amb Ben Stiller, perquè són més divertides. És que l'altre, no, el de Dos tontos muy tontos, no l'acabo de tragar massa.
Jo, exactament. A mi em passa el mateix. I en canvi sóc super defensor d'en Ben Stiller i per això en sabem més el seu nom.
A veure, els actors en aquest cas han agafat a l'Owen Wilson, que la setmana que ve, a més, estrena la pel·li d'en Woody Allen i que ha fet pel·lis com Starsky Hatch, De boda en boda, Tu, jo i Aura Dupri i altres pel·lis. I de secundària trobarem a la semidesapareguda Alyssa Milano, aquella noia d'Embrujades, a la sèrie de televisió, doncs fa un paper secundari aquí.
Jim Carrey és el nom que està buscant.
Jim Carrey, fer un programa de cine.
Ara ja ho podem tornar a oblidar.
Sisplau, que vingui algú amb un bat de béisbol i ens trenqui les cames ara mateix.
Ara hem quedat fatal, amb l'audiència.
Comèdia boja, marca de la casa dels Farrelly, que inclueix la major part dels seus clitxes, protagonitzada per uns tios amb un preocupant síndrome de Peter Pan. De fet, alguns crítics han definit la peli com un anunci de cervesa de més de 90 minuts.
Home, això és una grandíssima crítica.
Tot i que l'originalitat sembla que brilla bastant per la seva ausència i recorreix recorrent una vegada més al que és habitual en aquests directors, com és l'escatologia i coses per l'estil.
El que passa és que la seva filmografia també ha anat de cap a caiguda. O sigui, des d'aquella fita que va ser...
Algo passa con Mary,
no ho han tornat a abordar de la mateixa manera. I fins i tot... Hi ha títols molt mediocres aquí de difícil visionat. I aquesta última diuen que han tingut problemes fins i tot per resoldre els gags correctament.
Sí, és el que diem, bàsicament se l'han carregat bastant, destacant que la pel·li falla en allò que els seus directors i guionistes sempre s'havien mostrat més hàbils, que és fer comèdia i fer riure amb escenes hilarants. Recomanable per a fans de l'humor gruixut, sense massa expectatives, perquè la cosa no acaba des d'allò. I a més, aquesta setmana també s'han estrenat les americanes El Sicario de Dios, títol original Priest, que vindria a dir sacerdot o alguna cosa així. El Sicario de Dios. Fem-ho gran, que soni
èpic, home.
Sobre un món en el que homes i vampirs estan contínuament en guerra i on un capellà haurà d'anar a buscar la seva neboda segrestada pels vampirs per a recuperar-la i venjar-se dels seus captors.
Me la pido.
Peli a mig camí entre... Atenció, farem aquí un petit incís. Western, ciència-ficció, thriller i terror. Tot
li,
i té cabuda.
Li falta erotisme i ho haguéssim bordat tot.
La pel·li està dirigida pel tio de la Legión i també hi ha el mateix actor, aquella també que anava sobre zombis i àngels, vengadores i tal. A més surt la Nikita televisiva, l'última Nikita que surt a la sèrie de la Sexta, també surt per aquí repartint llenya. Més cosetes. El último exorcismo, pel·lícula de terror filmada com un fals documental. Un mes, sembla que el tema ja cansa.
Esperem que sigui l'último.
No, ja els hi dic jo que no. És com que és barat, és molt barat fer un fals documental en plan terror i sembla que de moment funcionen...
A més, narrativament dona... Bueno, es pot exprimir. El que passa és que ja depèn del talent que tinguin els que hi ha darrere.
Igual ja està un pèl massa exprimit, sí. També el tema. sobre un capellà que s'emporta un equip de televisió per gravar un exorcisme en un petit poblet del sud de Louisiana, i la crítica ha dit que és passable, però que tampoc, bueno, és el que ja coneixem.
Louisiana, Saps d'on ve el nom de Louisiana, segons l'Alejandro Sanz?
L'Alejandro Sanz està fent amics de Twitter.
Sí. Diu que ve de Louis i Anna, que van ser com els...
Els propietaris,
els propietaris de l'estat.
Això es veu que l'Alejandro Sanz ho va penjar al Twitter i, bueno, la gent es veu que se n'ha fotut bastant d'ell, per creure-s'ho. Més cosetes, va. L'Argentina, Rompecabezas, un drama sobre una mestressa de casa de 50 anys que un dia descobreix que té una gran facilitat per resoldre trencaclosques. Sí. Llavors, coneixerà un milionari que aspira...
Això és un drama?
Sí, sí. No estic. Coneixerà un milionari que aspira a participar en el torneig mundial de trencaclosques, que es veu que es fa a Alemanya, i junts formaran una parella imbatible. És una pel·lícula molt rara, és molt estrany. Més cosetes, la francesa El padre de mis hijos, pel·li de l'any 2009, tinc la teoria de que les pel·lícules franceses mai s'estrenen a l'any que toca. Sempre són dos o tres anys més tard.
Bueno, les productores ens intenten protegir una mica del cinema francès.
Un drama...
Cosa que, per una banda, ja està bé.
Un drama sobre un productor de cinema que passa els caps de setmana en una casa a les afores de la capital, però que ha d'afrontar el fet de que la seva companyia està a punt de quebrar. I ja per acabar, l'espanyola... Senyor Demente ha dit que es quedava amb El sicario de Dios.
Exactament.
Pues l'espanyola es diu No lo llames amor, llámalo X.
Què diu ara?
Peli sobre un director de cinema porno que fa 20 anys que està fora del circuit i que 20 anys després ha dirigit la seva darrera pel·lícula planejada com una superproducció de gènere titulada El alzamiento nacional, ambientada a la Guerra Civil. Pel·lícula dirigida per Oriol Capel, guionista de sèries com Siete Vides i Aida, i guionista i director de... Perdó, i guionista també de les pel·lícules Fuera de Carta i Que se mueran los feos, que està protagonitzada per cares conegudes de la televisió com Paco León, Kira Miró, Julián López, el d'Embutxatxa de Nui, o Adriana Ozores.
Com comentàvem que al principi El sicario de Dios, què li faltava? Quin és el gènere que li faltava?
Kira Miró. El gènere que li faltava era Kira Miró. La crítica no l'ha deixat massa bé, de totes maneres, eh? Una comedieta així per passar l'estona. En què es queden?
Bueno, jo ja m'he partit, no? El sicario de Dios o No lo llames amor, llámalo X. Les dues opcions.
Rompecabezas.
Jo li donaré una oportunitat als germans Ferrell i aniré a veure Carta Blanca.
Perfecte, no em queda res. Ha de triar Sicari de Dios o X, perquè jo em quedo l'altre. No, jo em quedo Sicari de Dios. És que l'altre té molt mala pinta, eh?
Ja li explicaré.
Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock.
¿Qué?
Es muy sencillo, mira. Tijeras cortan papel, papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock. Spock rompe tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza a Spock, Spock vaporiza piedra y, como siempre, piedra aplasta tijeras.
Quesito Rosa, cinema y televisió.
Anem amb el Clash Desastre, la secció en tot i té cabuda amb les preguntes habituals. La primera d'elles, com ha anat el cap de setmana pels cinemes d'Espanya?
Doncs la taquilla ha seguit el seu ritme potent una altra setmana més amb el motor encès de Fast and Furious 5. Heu vist que bé se'm donen les metàfores cinematogràfiques.
Que ben portat, que ben portat.
Estic aquí, guai.
I la segona, que ha sigut rígida com un martell?
Exactament. Ens referim a Thor. I en tercera opció tenim la producció de Sony, que ha estrenat la seva nova pel·lícula de fantasia i acció que abans hem comentat, El sicari de Déu, que molts mercats s'estrenava abans que als Estats Units, una tònica molt habitual en el que portem d'any.
Jo he vist el tràiler de Sicari de Dios i és un cagarro.
Però si se l'ha quedat vostè. Va. És la pel·lícula que ha decidit quedar-se.
Però perquè segon de celebrar. Però perquè, mira, dius, acció aquí a saco. I perquè és una barreja de gèneres que ja, per tot el que hi fiquen allà dintre, ha de ser curiós. Però, hòstia, és que pinta molt malament.
Donem-li una oportunitat.
I per a la taquilla internacional?
Cap de setmana de pes a la taquilla americana. Ha estat l'inici de l'estiu a la cartellera i una nova pluja de milions ha caigut provocada per un nou blockbuster. Referim a Thor. Que ha suposat uns ingressos de 65,7 milions de dòlars. xifra que es converteix en la segona millor obertura del que portem d'any.
Sí, de fet, ja feia temps que comentàvem que era un any fluixet en quant a blockbusters, però em sembla que el que està vinguent ara ja, Pirates del Caribe 4, Transformers 3, la cosa està ja ficant emocionant.
Com dèiem, comença l'estiu i comencen les apostes de pes.
Què és el més descarregat d'internet aquesta setmana?
Amor i altres drogues, la tragicomèdia protagonitzada per Anne Hathaway i Jake Gyllenhaal, que intenta quallar sense acabar-ho de fer correctament dos temes tan dispars com la Viagra i l'Alzheimer.
I què és el més vist a la televisió?
El partit de la Champions que el passat dimarts va enfrontar el Barcelona i el Real Madrid i que va ser seguit a la televisió espanyola per més de, xifra potent, 14 milions d'espectadors.
Ja, Déu-n'hi-do, és gairebé el que anirà a veure Sicario de Dios aquesta setmana als cinemes d'Espanya. Alguna estrena en DVD interessant?
Avui surt a la venda en Blu-ray un pack amb la primera temporada sencera de V, el remake del clàssic dels 80 sobre rèptils de l'espai exterior. Tres discs amb 12 episodis on els extras inclouen audiocomentaris, diversos documentals i alguna que altra escena eliminada. La broma puja a 51 euros. Per cert, com seria V en català?
Bé.
Bé baixa. Ah, bé? Bé? Molt bé.
De fet, el remake aquest no està... Jo vaig seguir la primera temporada i a mi no em va interessar massa. Era com que el primer episodi era molt potent i llavors es dedicava a no avançar. Es quedava allà quiet i era com si feia por tirant la sèrie endavant i no...
El rotllo camp tan xulo que tenia l'original se l'han passat per un joc.
Parlant de UB, us dic pels adhesius, han tancat Superpop, la revista.
Ah, sí, ahir va ser l'últim dia. Però continuava online.
Si no, em suïcidaria. Si no, m'hagués tirat el tren.
Que posats que estem en aquest tipus de notícies. Fa por.
Sí, és preocupant. Com es presenta la grella televisiva?
Aquesta nit ens arriba una altra estrena a Telecinco, Palomitas, de la qual ja us vam parlar la setmana passada. El nou programa de José Corbacho no ho tindrà gens fàcil, ja que Antena 3 també té previst per aquest dia l'estrena de la segona temporada d'Hispània. També cal destacar el dissabte, que hi ha una nova edició del Festival d'Eurovision.
Passo de mirar-ho,
Vostè té que fer els deures i ha de petxugar. Farem el ridícul aquest any? Si no ho saps, ni tampoc t'interessa esbrinar-ho, una alternativa interessant pot ser l'estrena a les 9 de Shameless, al Canal Plus, una sèrie molt recomanada. I si no us interessa...
És una sèrie realment molt recomanable. Bueno, hi havia la versió anglesa, aquesta suposo que serà l'americana. L'anglesa està molt, molt bé, és molt divertida.
Vostè ha vist l'anglesa perquè vostè... els caps de setmana viatja a Anglaterra i passa allà.
Sí, des de fa 7 anys, però no porta 7 temporades.
No perquè se la baixi ni
no,
res.
No, Déu me'n guard.
I per als amants de l'esport, què tenim aquesta setmana?
El dimecres, la Sexta emetrà l'enfrontament entre Osasuna i Sevilla i, a més, el Futbol Club Barcelona podria proclamar-se campió de Lliga, així que també és possible que alguna cadena alteri la seva graella per oferir algun especial. També és possible que avui mateix el Barça sigui campió de Lliga.
Sí, de fet, si d'aquí 3 horetes de setmana que enxena beguts, és que el Barça ha guanyat la Lliga o és que és un dimarts tonto que tenim.
Sí, el dimarts són els nous divendres, comentàvem. Arribats al cap de setmana, tornarem a tenir una altra nova jornada de Lliga de Futbol. Això no és tot, ja que també és cap de setmana de motos, amb el Gran Premi de França d'Alemans.
I aquí hem d'estirar les orelles.
Hugo Silva, l'actor espanyol i un dels sex símbols del moment, avui fa 34 anys.
És una bona quinta, doncs, és el 77.
Es conserva quasi tan bé com jo, aquest senyor.
Sí, aquí hem de recordar.
A Joan Crawford, l'actriu americana que va protagonitzar films com Johnny Guitar o Què fue de Baby Jane, ens va deixar tal dia com avui de l'any 1977. És curiós perquè va ser el mateix dia que va néixer l'Hugo Silva.
No descarti que Hugo Silva sigui la reencarnació de Joan Crawford. I què la dic grossa?
Enrique González Macho, l'actual president de l'Acadèmia de Cinema, que ha declarat que reunir-se amb els pirates és com si un violador s'entrevistés amb la persona violada. Paroles grosses.
Aquesta és la millor forma per intentar que avanci.
Suposo que a aquest senyor mai li han passat una cançó per mail, ni s'ha baixat mai absolutament res, ni ha mirat cap vídeo YouTube que no tingués copyright.
Aquest senyor no sap ni el que és.
Perquè si no s'hauria de suïcidar o alguna cosa, no?
Ni ha violat a cap nena.
Quin gran diàleg del cinema cutre recuperem avui?
Un de Digital Man, pronunciat com manen els cànons. Digital Man! Cinta dels 90, protagonitzada per Adam Baldwin, un altre dels germans Baldwin. Ivan, quan són? Ningú ho sap.
Em sembla que són un equip de futbol.
Sobre un grup d'èlit enfrontat contra una espècie de cíborgs.
Pinta bé.
Molta acció, efectes cutilinguis i moments tan, tan absurds com aquest.
Procede del centro de mando.
Equipo A2 a centro de mando. ¿Me recibe? Cambio.
Aquí centro de mando. Introduzca la contraseña.
Aquí el sargento Anders, de la unidad A2. Póngame con el general Roberts, centro de mando. Máxima prioridad.
Contraseña recibida y confirmada.
Una contraseña llarga.
Sí, no sé qui va ser el gran cap que la va idear, però olé tu.
I per acabar, quin tràiler ens ha portat?
El de la nova adaptació dels Tres Mosqueters, el clàssic d'aventures d'Alejandro Dumas, aquest cop de la mà de Paul Anderson i amb la participació de gent com Mila Jovovich, Orlando Bloom o el pluriempleat Christoph Waltz. L'estrena serà aquest setembre.
Hay cosas en este mundo por las que vale la pena luchar y morir. Somos guerreros. Eso es lo que somos.
Los Tres Mosqueteros. Os conozco.
Estamos rodeados de enemigos. La guerra engullirá todo el continente. Solo nosotros podemos impedir el apocalipsis. D'Artagnan, ¿queréis ser mosquetero? Es vuestra oportunidad.
¿Sabéis qué es lo que me alucina? Las mujeres podéis ver tetas cuando os apetece. Miráis hacia abajo y ahí están. No entiendo cómo conseguís trabajar.
Quesito Rosa, cinema y televisión.
Unas costillas a la brasa, un lenguado, un arroz con bogavante y dos menús.
¡Oído cocina!
En Casa Valiente disfrutarás de la más exquisita cocina tradicional en un ambiente cálido y relajado. Abierto cada día a partir de las 7. Para tus desayunos y almuerzos de cubierto, tu bocata o bollería. En Casa Valiente tenemos un gran menú diario a 10 euros y fin de semana especial a 15. Tu nuevo restaurante, Casa Valiente en Pineda de Mar. En la avenida Mediterrani 105, al lado de la rotonda de Pueblo Nuevo. 93-742-3537.
Malgrat amb el poble saharaui, us convida a passar un estiu diferent. Durant els mesos de juliol i agost, els nens i nenes dels campaments de refugiats tenen la possibilitat de sortir del seu entorn. Necessitem famílies per acollir-los. Si esteu interessats, truqueu al telèfon 666-568-222. Gràcies i fins aviat.
Va, som-hi, vinga tots! I un, dos, tres, quatre, el 205 i el 406 del fons. Us penseu que no us veig? Vinga, moure els xassis! I un, dos, tres, quatre!
Hi ha una manera millor de cuidar el teu Peugeot si té 5 anys o més. Les operacions més 5 anys Peugeot mantenen en forma tots els seus components amb recanvis originals Peugeot i atenció personalitzada. El teu Peugeot estarà millor que mai.
Peugeot, el teu concessionari oficial de Pineda, t'ofereix l'espai de conducció al volant.
Pipiola, pipiola, pizzeria, la piola, pipiola, pipiola, pizzeria, la piola.
Tú a tu rollo. Nosotros continuamos con nuestras pizzas al horno de leña, la pasta fresca y el menú a 10,50 euros. ¿Ah? Y abrimos de jueves a domingo, mediodía y noche.
Pipiola, pipiola, pizzería La Piola.
Pizzería La Piola, carretera nacional 2, kilómetro 672 de Santa Susana. Enfrente del hostal Casa Feliu.
¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Quesito Rosa, cinema y televisión.
Pipiola, pipiola. Anem a les notícies de cinema que ens ha portat el senyor Demente. La primera d'elles és que s'ha colat el guió de Los Vengadores. On s'ha colat?
És un secret a veus. És que una de les últimes versions del guió de l'esperada producció de la Marvel, Los Vengadores, amb el nom de Samuel L. Jackson subratllat a les fulles on intervé, s'ha filtrat i pot trobar-se per $10 en els jocs ambulants de venda de DVDs pirates pels carrers de Los Angeles.
Que no vagi president de l'Acadèmia Espanyola de Cinema a comprar-se'l. Sí.
No sé, jo, en Samuel L. Jackson deu ser una mica despistadet o algo, però jo no li deixaria el meu primogènit. I no només això, sinó que els presumptes llibrets del Capitán Amèrica, el primer Vengador o Django Unchained també poden trobar-se a preu de saldo al costat de les còpies pirates de Thor, per exemple, i si un sap on buscar.
Déu-n'hi-do com està Hollywood. La crisi arriba a tothom i Samuel L. Jackson igual necessitava 4 duros i ha vengut els guions.
Ja, però si se l'ha deixat subratllat, saps? És una mica... Uf. En fi.
Ja tenim els dolents també d'una altra producció bastant esperada, bàsicament per vostè, que és Los Mercenarios 2.
Exactament. Segons s'informa des de Van Damme Fan, l'actor Jean-Claude Van Damme i Bruce Willis seran dos dels villans principals de The Expendables 2. Gran notícia, senyors.
Van Damme Fan, em sembla que ens van linkar, com van fer la crítica del JCVD, aquella pel·lícula del Van Damme.
Molt bé. La intenció de Sylvester Stallone sempre ha estat comptar amb Van Damme per aquest projecte, arribant fins i tot a bromejar en diferents ocasions en el seu compte a Twitter amb que els músculs de l'actor belga estan massa fluixos com per aguantar una sessió tan intensa. El volia punxar una miqueta a veure si s'apuntava.
En definitiva, doncs, sembla que Bruce Willis tindrà més paper a la segona part del que tenia la primera, que purament era testimonial, no?
Sí, Senyor Iglesia.
Senyor Iglesia.
És el seu gran paper de la primera, que va posar la pell de gallina, tot s'ha de dir, perquè és justament el moment on també intervé en Schwarzenegger. A veure, tres tan grans com Bruce Willis, Schwarzenegger i Stallone a la mateixa seqüència era...
I en una església?
Sí.
Es va posar palote, no?
Era com fer quatre polvos en una nit.
Realment, què n'espera de Los Expendables 2? Això té pintaca o què?
Jo crec que sí. O sigui, si la primera ho van resoldre tan bé, només que continuïn amb la mateixa atmosfera bruta que tenia aquella i amb un guió tan absurd i tan tira pa'lante, jo per mi endavant.
Parlant d'en Schwarzenegger, sembla que ell i Maria Shriver es separen després de 25 anys de matrimoni.
Per fi, una bona notícia. En un comunicat conjunt, la parella afirma que ja feia vida independent des de fa diverses setmanes. Shriver, neboda de l'expresident John Fitzgerald Kennedy, ha abandonat la mansió del barri de Los Angeles. El matrimoni, que té 4 fills, havia celebrat les seves noces de plata el passat 26 d'abril. I dic bona notícia perquè a mi em sembla que aquesta senyora és una mica com la Yoko Ono del cinema d'acció. Ara, per fi, en Schwarzenegger pot tornar al setè art.
Que deixi la política, que tampoc és que se li donés allò que dius molt brillant
Realment no. Des que va deixar el càrrec, l'exdirigent republicà, Schwarzenegger, s'ha centrat a recuperar la seva condició d'estrella de Hollywood i ja ha confirmat la seva presència a la pel·lícula Cry Macho, a l'espera que es doni llum verda a un nou lliurament de la saga Terminator. Bones notícies.
Segons Terminator, el 19 d'abril de 2011, és a dir, d'aquí 8 dies, els robots acabaven amb el món.
Exactament. Si fa un parell de setmanes va ser quan van connectar Skynet.
Estic cagat, eh?
No sé, igual s'ha activat Terminator i ha començat a deixar la seva dona.
I vostè, com a HAL 9000,
jo què? Estic totalment a favor.
Sí, no?
Sí, sí.
Començarà a posar talls estranys i coses d'aquestes, no?
Això ho he fet sempre.
I eso duele!
Quesito Rosa, cinema i televisió.
Anem doncs ja amb el diccionari cinèfag / catòdic que ens ha portat el senyor Demente. Avui ha comentat que era el tema de...
Doncs anem a parlar de The Office, una sèrie que ja em sembla que va per la sisena o la setena temporada, no porto el compte, la veritat. I a The Office tenim a Michael Scott, tenim en Jim, tenim la Pam, però sobretot i sense cap dubte tenim en Dwight Schrute.
Los Schrute valoraven mucho a los niños. Las mujeres tenían muchos hijos para tener muchas manos que ayudaran en el campo. Y si venía un invierno especialmente frío y no había suficiente grano y avena, se comían al hijo más débil. No, no se comían a los niños. No hizo tanto frío.
En fi, en Dwight no és atractiu, no és simpàtic, és oficinista, vesteix horrible i afirma haver realitzat la seva pròpia circumcisió. Dwight Schrute és l'ajudant del director regional a The Office, un personatge excèntric, l'ego del qual no coneix límits, envoltat de cert misteri, la seva taula està sempre enganxada a la de Jim, la qual cosa fa que la convivència sigui impossible en nombroses ocasions perquè sempre s'estan barallant i per venjar-se utilitzen bromes d'allò més pesades.
Yo nunca sonrío si puedo evitarlo. Mostrar los dientes demuestra el sometimiento en los primates. Cuando alguien me sonríe, solo veo a un chimpancé que no quiere morir.
Bàsicament seria aquella persona de la feina o de l'oficina que t'acau malament. El tio insuportable que és un pilot amb el seu cap i que has de putejar, bàsicament.
Tot això molt exagerat, fins als extrems, perquè aquest noi és un nerd fascista amb una tendència a rebutjar les persones invàlides, els ancians, els febles genèticament i gent bàsicament com el jefe Dreyfus. Ell mateix explica que abans de néixer tenia un germà bessó en el ventre de la seva mare i que el va absorbir i per això el posseix la força sumada d'un adult complet i la d'un bebé.
¿Tú sabrías decir quién es homosexual?
Pues claro.
¿Qué me dices de Oscar?
Ni de broma.
Pues lo es.
Bueno, así sin ropa de mujer, no sé.
És molt excèntric el personatge.
És la típica persona d'això que dèiem de l'oficina que dius, mare de Déu, com pot ser que existeixi?
A més, té una fisonomia bastant peculiar, aquest frontón, el pentinat.
Té com entrades molt exagerades, sobretot de davant, més que dels costats, no?
Sí. A més, Dwight medeix 1,88 metres, té poc sentit de l'humor, fam per l'autoritat i un caràcter ingenu que sovint el converteix en el blanc de les bromes, com ja havíem comentat, sobretot a les mans de Jim.
És el típic tio que a classe devia voler ser delegat.
Sí. Malgrat la seva ingenuïtat, és coneixedor d'una àmplia gamma de temes on s'inclouen els ossos, les remolatges i Battlestar Galactica.
Alguien ha falseado los datos médicos y eso es un delito.
Vale, espera, porque esa es una acusación muy grave. ¿Cómo sabes que son falsos?
Lepra, necrosis gaseosa, baile de San Vito.
En fi, tothom li pren el pèl, bàsicament. Dwight expressa el seu interès per les armes i la vigilància i va mantenir un arsenal ocult d'armes a l'oficina, incloent gas, pimienta, nunchakus, estrelles ninja, una pistola elèctrica, un boomerang, esposes, una porra, un parell de punys americans i una espasa xinesa.
No tengo mucho contacto con la oficina de Scranton, pero antes de irme me llevé una caja de hojas con membretes de Dwight, así que de vez en cuando envío faxes a Dwight, enviados por sí mismo desde el futuro. Dwight, hoy a las 8 alguien ha envenenado el café. No bebas el café. Te enviaré más instrucciones. Abrazos, Dwight del futuro.
Esto es un mensaje para John Cobra. John Cobra me come la polla. Yo soy José Luis Torrente. Si tú eres Cobra, yo soy Anaconda. Tú eres una culebrilla. Eres un mierda. Es que no me llega ni a sonar los zapatos.
Quesito Rosa, cinema y televisión.
Aquí seguim veient com el senyor Demente s'acaba tota l'aigua i no en deixa pels altres i com en Hal està molt fresquet amb aire condicionat que nosaltres no podem disfrutar.
Fantàstic.
Està bé, no?
Perfecte. Això, la dominació dels robots ha començat.
L'important és que vostè estigui bé. Anem a les notícies de televisió, ja entrant directament a la petita pantalla. Sembla que Telecinco podria estar interessada en adaptar la trilogia Zombie Apocalipsis Z. Els zombies...
Sálvame, no?
Perdó?
És Sálvame.
Sí, és un remake. És un remake. Els zombies estan de moda. Només hem de mirar Walking Dead, la sèrie de Berto Romero, Zombies, o el senyor Demente el dissabte al dematí, que també tenia bastanta aparença de zombie. I Telecinco sembla que s'apunta al carro, segons ha anunciat el mateix autor de les novel·les escrites pel gallec Manel Loureiro. El prota dels llibres és un jove advocat que porta una vida tranquil·la fins que una epidèmia amenaça amb exterminar tota la humanitat a la vegada que el caos es va apoderant del país. És com que és tot molt original, però a veure com pinta la cosa.
Però ho fa Telecinco, no?
Sí, exacte, el tema és aquest. Telecinco és capaç d'agafar una cosa de pirates i compartir-ho el que van emetre ahir. Però d'això ja en parlarem la setmana que ve, no em voldria adelantar-me. Demente, vostè que és un expert en zombis, com dèiem? Que...
Sí. Bueno, és que això, tot i ser algo que està de moda i que es fa molt, realment Telecinco no ho ha fet mai. O sigui, O sigui, què tenim per pensar què poden fer? Tenim el que vostè deia, pirates i coses d'aquestes.
I Carmele Marchantes.
Sí, no se sap, no se sap.
A més a més...
Tinguem fe, nois, tinguem fe.
El dimecres s'estrena un nou reality a la MTV protagonitzat per, atenció, Alaska i Mario Vaquerizo, el seu home. És bastant, també, bastant terrible, eh? La cosa sembla que anirà a les 9:30 i podrem seguir el dia a dia de la parella. Les càmeres els seguiran dintre de casa, quan van a fer la compra, al súper i fins i tot quan parlen amb les seves famílies. Sembla que el format està inspirat en altres americans, com la de la família dels Osborn, que va tenir molt bona acollida, o fins i tot la família del Hulk Hogan, que també va emetre a la MTV. Interessa aquest format? O que és una intentona de portar-ho, adaptar-ho a lo que és en aquest país.
Home, Alaska i el seu marit són personatges prou idiosincràtics per crear un cert interès. Vull dir, també se li ha de donar...
Si has de buscar els ous burnac a Espanya, només a prop que trobaríem podria ser Alaska i en Vaquerizo, no?
O sigui, el que fa interessant el projecte és precisament de la gent que es tracta. Això està guai.
Doncs haurem de seguir-ho a veure què tal. Fem un moment tall per la publi i tornem ara ja sí amb l'última novetat de la tele. Fins ara.
Si no n'has tingut prou, quesitorosa.com.
Over Mistral, la seva agència de viatges. Més de 40 anys avalen el nostre servei i professionalitat. Programem les seves vacances per convertir-les en inoblidables. Aprofiti les nostres ofertes i descomptes per reserves anticipades i especialment per creuers. Over Mistral, experts en viatges. Al carrer Les Creus 39, Calella.
Vinga, va, no facis comèdia. Ara els dissabtes no tens cap excusa per quedar-te a casa. Perquè ara Billie Jean et porta cada dissabte els millors monologuistes. Cada dissabte a partir de les 11:30 de la nit i directament des del Club de la Comèdia i Paramount Comedy gaudeix dels millors monòlegs sobre tot el que puguis imaginar.
Billie Jean, Billie Jean.
Una proposta totalment diferent per gaudir de l'espectacle i la música de ball.
Un lloc per tornar a somriure.
Per reviure els millors moments de la història de la música. Ara els dissabtes a partir de les 11:30 de la nit. Nits de monòlegs i la millor sessió de ball. Billie Jean, a Calella.
Eleccions municipals 2011.
Del 6 al 13 de maig, una entrevista electoral cada dia a 1:15 del migdia i a 7:45 del vespre.
Dia 6, Vicente Marchante, alcaldable de Plataforma per Catalunya. Dia 9, Josep Barri, alcaldable d'Endesa per Calella. Dia 10, Miquel Campoy, alcaldable del Partit Popular. Dia 11, Cristina Gómez, alcaldable d'Esquerra. Dia 12, Josep Maria Jué, alcaldable del Partit dels Socialistes. Dia 13, Montserrat Candini, alcaldable de Convergència i Unió.
I el dia 18 de maig, a les 9 del vespre, el debat de Can Salom en directe a la ràdio.
Eleccions municipals 2011. Tota la informació a Ràdio Calella i radiocalella.cat.
Anda, alégrame el día.
Quesito Rosa, cinema i televisió.
Este es Gustavo y lo tiene muy claro.
Anem, doncs, amb la tele perquè s'han estrenat moltes cosetes i vaig bastant de cul. El passat dilluns, per exemple, es va estrenar a Antena 3 una nova comèdia que es diu Los Quién.
Este es Gustavo y lo tiene muy claro.
Tengamos otro hijo.
Susana, su mujer, no lo tiene tan claro.
Me voy a divorciar.
Entonces, ¡despedida de casado!
No entiendo por qué mi madre se quiere divorciar de ti.
¡Que me pinchas!
Espera, es que no...
¡Óyeme!
¿Vas a dejar a Gustavo?
El primer divorciado de España. Sí, ¿qué pasa? ¿Hay otro?
Los quién, muy pronto.
Si es que me ha dejado tirado como una colilla.
Sèrie d'humor que en Hal s'està revelant definitivament, ens està a punt d'atacar. Sèrie d'humor que ens trasllada a l'any 1981 en plena transició per a conèixer a la primera família espanyola que s'acollirà al divorci, que de fet s'acabava d'aprovar. Ell és un escriptor que només pensa en ell mateix i en la seva obra i ella una mestressa de casa que, bueno, que simplement s'avorreix i està farta d'estar al costat del seu marit. El matrimoni a més té una filla i la mare d'ella viu en el mateix bloc. és una d'aquelles sèries en la qual tots els integrants acaben visquent junts i són veïns. Perquè, a més, hi ha el germà d'ella, que era seminarista i deixa la vocació perquè s'enamora i tal, que no sé si ho sabran o no, però també acaba visquent el mateix bloc de pisos. És el rotllo Friends aquest que tant agrada.
O mirant cap a casa, qui no hi qui en viva, no? I tal.
De fet, el punt de partida de la sèrie és el de menys, perquè el creador és el de Siete Vides, i recordem que Siete Vides al principi anava d'un tio que surt al coma i s'ha perdut els últims anys del país i les últimes novetats i es va enterant de tot. I al final, Siete Vides no anava de res, eren uns veïns que els hi passaven coses. I aquí suposo que serà el mateix. L'únic és que està ambientada això en plena dècada dels anys 80, i això els hi permet fer bromes de l'estil. Per exemple, la sèrie comença el dia en què es casa el príncep Carlos i Lady Di d'Anglaterra, i una de les noies que estava allà a la tele diu «Qué felices se les ve», i l'altra diu «Ya verás tú que esta chica se va a pegar una buena hostia». L'humor seria aquest. El que dèiem, el creador és el de Siete Vides, Aida i Gominolas. Veig que en el Hal no li fa gràcia, en canvi, el senyor de Mentes està partint.
No, jo no me l'esperava, l'estava escoltant i no pensava que la cosa acabaria així, m'ha fet gràcia.
Els actors que hi trobem és Javier Cámara, un dels que ja col·laboraven a Siete Vides, Julián López, el que dèiem de Muchacha de Nui, i ella és Maria Pujalte, una actriu que ha sortit de coses com Periodistes i que, curiosament, el mateix dia, els mateixos dilluns, apareix a Televisió Espanyola a la sèrie Los Misterios de Laura. La cosa intenta ser el nou Siete Vides. El Siete Vides va anar molt bé, va funcionar, va donar molts de calés i han dit «Tornem-ho a fer». És el mateix, el que passa és que ho ambientarem a la dècada dels anys 80. Què passa? Que a l'hora de la veritat, l'humor per mi no està a l'alçada, i més que les Siete Vides acaba sent una espècie de La Casa de los Líos, que era aquella sèrie amb l'Arturo Fernández xatín.
Caspa, no?
Té algun bon gag, la cosa és que sí que té algun bon gag, especialment Javier Cámara i Julián López salven la sèrie, perquè els secundaris són bastant terribles, la gran majoria, i tot i que té algun bon gag, la cosa no acaba de funcionar. I una altra cosa que no suporto és la duració. Són més de 50 minuts per episodi, i fan dos episodis. Si és una sitcom, fem-ho com als Estats Units, en 20 minuts enllestim-ho, perquè si no es fa molt llarg.
Aquí en aquest tema no aprenem, no?
No, és acabem com... sempre caient en el mateix. Sí. Audiència 15,9 i un 16% el primer dia. Ahir ja aviso que va baixar a l'11, tot i que hi havia pirates. Però bueno, la cosa sembla que ha perdut bastanta força. Veurem si aguanta en els dilluns d'Antena 3.
Vaja, secundaris que té pirates també, no?
Sí, pirates, en parlem la setmana que ve. Tot i que en tinc ganes de parlar de pirates, allò mossegaré la llengua i continuarem amb una altra sèrie que es va estrenar el dijous passat a la Sexta i que es diu Buena Gente.
Hostia, es que me ha dejado tirado como una polilla.
No, coño, miremos el lado positivo. Ahora te vas a poder tirar a todas las tías que quieras. Más a huevo no te lo podía haber puesto.
No me voy a tirar yo ahora a nadie con el bajonazo que tengo, si no se me levanta ni el vello de los brazos. ¡Pero me estáis escuchando!
Perdona, es que se me ha metido un culo en el ojo.
Unos cabrones, yo aquí abriendo mi corazón y vosotros pensando cómo le abrís las piernas a la vecina.
De fet, és bastant semblant a Los Quien. L'únic que en compte d'estar ambientada als anys 80 està ambientada a l'actualitat. També comença un matrimoni que se separa després de diversos anys de viure junts i de tenir dos fills en comú. Ell és agent de policia i ella el deixa per al seu millor amic. Llavors, el que passa és que ell, l'exmarit, diguem, se'n va viure justament al pis de davant. És que tot acaba seguint una mica el mateix. Se'n va viure, comparteix pis amb dues noies, una que és bastant lletxota i l'altra que està molt bona. Parem aquí. Està molt bona. Una rossa que només per ella la sèrie guanya molt. De veritat que val la pena veure la sèrie per ell i, evidentment, aprofitant per trobar la lleugereta de roba a la que tenen la mínima oportunitat. Llavors també hi ha la mare d'ella, que és una seguidora incondicional d'Intereconomia i, a més, té un fill que és un fumeta. El que dèiem, tots viuen junts, en el mateix bloc de pisos, i és una comèdia de situació amb els típics gags d'aquest tipus de productes. El creador de la sèrie és Daniel Écija. Igual vostès diran, no tinc el plaer, no sé qui és Daniel Écija, no he anat mai a fer un cafè amb ell. Doncs els diré que és el creador de Médico de Familia, Compañeros, Periodistas, Un Paso Adelante, Los Serrano, Los Hombres de Paco, El Internado, El Barco y Águila Roja.
Vaya llista, ¿eh? De fet, és l'amo del cotarro televisiu.
De fet, crec que la majoria de les sèries que han funcionat en els últims 10 anys les ha fet ell. És així de clar. També deu estar podrit de pasta d'una forma exagerada. I el que ha intentat fer és una mica un nou Los Serrano, però accentuant molt més l'humor i la part gamberra. De fet, l'humor és bastant més gruixut que el de Los Quien. hi ha molts més tacos ha, i és molt més falton, fins i tot. Los quienes més un humor més blanc i aquí s'atreveixen a anar una miqueta més lluny. Els actors que hi ha són los Fiti, el que era el Fiti de los Serrano, sí. Fa el mateix paper. L'únic aquí és policia i allà era mecànic. Però
és el prota.
És el prota. És exactament el mateix paper d'abans. També trobem Arturo Valls. Arturo Valls fa el paper que fa Arturo Valls. És el paper que fa Camera Café i el que fa generalment totes les sèries, torna a fer el mateix. I ella és Malena Alterio, que era la nòvia del porter de Qui no hi ha quien viva, i torna a fer el mateix paper. Bàsicament és, han agafat els actors que ja coneixem i han dit fer el paper que la gent coneix.
Els han brindat el format que necessitaven.
De fet, si barreges la gran majoria de les sèries nacionals dels últims 15 anys, et surt Buena Gente. L'originalitat és zero. És tot el que ja ens coneixem. L'únic que en aquest cas sembla que l'humor va una mica més ben perfilat.
Però vostè la recomana? La recomana la sèrie o no?
A mi em va fer més gràcia Buena Gente que Los Quien, perquè la vaig trobar bastant més faltona i bastant més gamberra, tot i que tampoc és que m'entusiasmés. Si vols una comèdia...
Li va agradar més per la Rosa.
També és veritat. Si vols una sèrie per riure un rato i estar entretingut, pues això està bé. Llàstima que sigui tan subat. Audiència 9,2, bastant bé per ser de la Sexta, tinguent en compte que Física o Química, que s'estrenava a Antena 3 nova temporada, va fer un 9,8. Vull dir que es van quedar a les portes. I de l'última cosa que parlarem, havíem de parlar-ne abans de marxar, és Supervivientes.
España entera pendiente del salto de Aída, para bien y también para mal. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perfecto el salto! ¡Perfecto!
Supervivientes aquest any, com ho sentíem bé, presentat per JJ Vázquez. Telecinco jo crec que té una màquina de clonar i en comptes de clonar a la Rosa de Buena Gente s'han dedicat a clonar a JJ Vázquez. Això no està bé. No pot ser. Aquest senyor està ocupant la majoria de les franges horàries de Telecinco i comença a ser preocupant. Està salvant-me les tardes. Està la nit dels dijous amb Supervivientes i està la nit dels divendres amb Sálvame Deluxe. Però aquest tio, t'ho juro, no puc entendre.
Funciona amb audiència i mira, l'explota en a sac.
Tot i això, s'ha de dir que el tio, ell solet, ha revitalitzat un format que estava castat i de cap a caiguda. Per què? Fins ara, bàsicament, l'únic important era el que passaven a la illa, veure com es morien de gana, se'ls menjaven els mosquits i tal, i ara, a més, al presentar-ho JJ Vázquez, el que fa és revitalitzar el plató. En el plató, per fi, passen coses, i allà en això és bo. T'agradarà més, fa caviar o fa merda, però el tio sap gestionar el plató de forma que passin coses.
Jo no me'l compro, per això.
A la illa també tenim a Raquel Sánchez Silva, que és la que presentava l'any passat al Pekín Express. És l'edició més hotel glam de totes les que han fet. Alguns dels concursants són Quico Rivera, Paqui Rin, Sonia Monroy, Rosa Benito, la cunyada de la Rocío Jurado, Aida Nizar, com sentíem, que saltava de l'helicòpter, i Toni Genil, entre altres més com Reis Estevez, l'atleta, o alguns místers i misses d'Espanya i tal. El primer dia va servir bàsicament per veure com saltaven de l'helicòpter, alguns d'ells espectacularment, com Sonia Monroy, que va caure de boca, bàsicament, i res més. A més, hi ha concursants anònims. Aquest any també hi ha concursants anònims que estan tots ficats dintre d'un vaixell pirata. Telecinco, com ho lliguen tot. I estan per allà, un vaixell abandonat que hi ha, i tampoc no vam saber bé de què va la cosa. Millors moments, Quico Rivera, reconeixent a càmera que estaven passant molta gana, mentre ell estava menjant. Sí, és que JJ li va dir que el concurs encara no ha començat, vull dir, estava el tio en un complex hoteler a Honduras menjant i li diu, estamos pasando mucha hambre, i el tio dient, no, és que encara no ha començat, vull dir, ara estàs d'aquí i ara te'n vas a l'helicòpter a saltar a la illa, però de moment encara no ha començat el programa.
Aquest deu ser com Lugo Reyes de Perdidos, sí, una home. Mica.
Llavors, altres moments delirants com Toni Genil, que se li caien els pantalons i tal, una teta furtiva també va sortir per allà. És el de sempre, tot i que aquest any sembla que la cosa és bastant més histriònica i pot donar més joc en aquest sentit. L'audiència, les coses són com són, l'audiència va ser espectacular, va fer un 26,7 i era un programa que estava... Jo creia que seria el nou OT i que al cap de res ja desapareixeria, però ha tornat amb força. És el que té aquest senyor.
Li tinc una tírria, per cert.
No, independentment, independentment de si t'agrada o no, el tio ha revitalitzat el format que estava fiambre. Hal, abans de que revolucioni tot, amb què ens despedim? Quina és la cançó que sona?
Estem escoltant Woke Up This Morning, de Alabama 3, que és la sintonia de la intro de la gran sèrie Los Soprano.
Perfecte, doncs, senyors, me'n vaig cap a casa a veure Palomites, que la setmana que ve tinc que parlar, el programa d'en Corbacho, i si de qualsevol cosa ens veiem d'aquí a Can Xena. Molt bona nit, senyors.
Bona nit.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Vinga. Yeah,
Can't help yourself.